Molt bon dia, Sílvia. Així és. En aquest Dia Mundial de la Ràdio podem parlar amb un professional que fa més de mig segle que fa ràdio. Joan Enric Vidal, molt bon dia.
Bon dia, Raimon, i bon dia a tots els oients del Penedès en Xarxa.
Com estàs?
Bé, fent ràdio.
Més de 50 anys de trajectòria radiofònica. Vas començar només amb 15 anys
a
una emissora desapareguda de Vilanova.
Exacte, bueno, l'emissora que era...
Ràdio Penedès.
En aquella època l'emissora que dominava en tot el Penedès, encara en bona mitjana. L'any 71, la freqüència modulada en aquella època ja estava en antena, però era un projecte, li dèiem el segon canal, i després ja la freqüència modulada, a mesura que es van avançant, va ocupar ja l'espectre del dial radiofònic, però en aquella època era l'ona mitjana. De fet, aquí a tot el que era el Gran Penedès, que entenc com a Gran Penedès, o l'Alt Penedès, o Garraf, i el Baix Penedès, doncs... és l'únic que obria tota amb l'ona mitjana i tenia una potència molt bona. De fet, havia omplert també aquí a la comarca de l'Alt Penedès el buit que va deixar la... que va tancar l'antiga Ràdio Vilafranca, que era del moviment EF número 9, recordar que estava davant mateix de l'Ajuntament, a la plaça de l'edifici de l'Acadèmia Elmi. En fi, per qüestions de reestructuració, van dir que el dial radiofònic espanyol estava molt sobrecarregat i van decidir suprimir emissores. La que va quedar va ser per hegemonia i perquè era la més antiga, perquè tenia més privadesa, no depenia de cap sistema polític, va ser aquesta emissora mítica de Vilanova, que molta gent que avui en dia estarà sobre els 60 recordarà que era la mítica EAJ35, Ràdio Penedès de Vilanova i la Geltrú, allà vaig començar.
Ens situem en aquella època, 15 anys, aquest joveníssim Joan Enric Vidal. Com recordes el teu primer dia de treball a la ràdio? Perquè ja vas començar amb remuneració.
Sí, de fet ja no remunerava. Jo vaig entrar a la ràdio, com es diria en aquella època, de Chico de los Recados, com es deia en castellà. Jo vaig entrar doncs, per ajudar amb aquells locutors que hi havia en aquella època a la feina de la ràdio, en aquella època hi havia redacció, tot i que els informatius, cal dir-ho, als anys 70 estaven molt limitats, encara hi havia la censura. Hi havia unes informacions molt concretes d'entitats, d'horaris de trens, de l'horari de misses, bé, poca cosa, no? Bé, doncs jo vaig començar com a, en fi, com a botones de la casa, com ajudant, però a poc em va agradar el món de la ràdio, perquè jo la meva vocació de petit, tinc que dir-ho, i dic moltes vegades i molta gent se'n riu, no era fer ràdio, no era ni molt menys ser radiofonista ni ser periodista, com va ser després, no? Sinó que la meva vocació hauria sigut ser, i ara que serà Enric i qui vulgui, maquinista de tren. Jo volia, inclús em vaig arribar a presentar en 15 anys i m'han dit que els 17 podien fer l'Emili a la... aquella època es feia a l'Emili,
sí.
A la Renfe, i doncs, en fi, que als 20 anys ja podia ingressar, no? Però heu aquí que una vegada, estudiant a casa, perquè compaginava els estudis amb el treball, vaig sentir que per l'emissora de Vilanova doncs, demanaven un xico administrativo, auxiliar administrativo, que ja puc en castellà, per fer tasques a la ràdio. I entre la meva mare me'n recordo i un amic que estava a mi estudiant, diu, per què no hi vas? I què dius? Jo que tinc aquí, jo que pinto del món de la ràdio, però tu sempre escoltes la ràdio, de fet a casa sempre s'escoltava molt la ràdio, i tu sempre escoltes la ràdio, i sí, tant que m'agrada la ràdio, però jo que pinto allà dintre. Però total, que em presento. I entre tres nois que hi havia, doncs, van trucar i doncs, mira que... si vols vindre aquí, farem un parell de mesos de prova i tal. Jo tenia 15 anys i seguia estudiant. Llavors vaig haver de compaginar el món de la ràdio amb el món de l'estudi. I aquí va començar. I un cop ja dins de la ràdio, a part d'atendre el que se'n demanava, doncs d'estar a la recepció, agafant els discos dedicados, agafant els recados que venia, tenint la gent que venia, doncs a poc venia introduint-me dintre del control. Vaig ser molt ben rebut pel personal d'aquella casa. Jo recordo noms mítics d'aquella època, que potser un encara recordarà, com noms com Marga Gil, com Lluís Vázquez i Artigas, com... en fi, diferents noms que ara s'anirien escapant, la Loli Hurtado i també el primer director que vaig tenir, el senyor Santiago Sánchez, que doncs va apostar sempre per mi, em va creure. I per tant, doncs, a partir d'aquí vaig començar a la discoteca, perquè en aquella època anàvem amb discos, amb vinils, guardant els discos, a l'ocultat, escolta, porta molt disco tal. Jo em vaig aprendre de memòria a la discoteca, que per cert tenia 12.000 referències discogràfiques, 12.000 singles, i tenia, crec que 5.000 LPs, perquè en aquella època hi havia el single de 45 i l'LP de 33 revolucions. I, bueno, i doncs un bon dia ja em posava de control, perquè hi havia en aquella pocs controls, i fins que va arribar un moment, si m'allargo m'ho dius, no vull cansar ningú, als 17 anys vaig agafar ja el micròfon, 16 anys, per primera vegada, perquè el locutor emblema de la casa, que abans me l'he oblidat, quin fallo, el mític Gerard Oliver, que després també seria director meu, i a part d'això el considero el meu mestre de ràdio, i va ser director meu i va fer moltes coses també, tant a Barcelona, a Ràdio Reloj de Ràdio Espanya, com també a la cadena Rato, com també en aquella època en diferents cadenes de ràdio. Doncs el Gerard Oliver per mi va ser un, i abans hi he esmentat gent, però me l'he deixat, no? Doncs va marxar l'Emili a la Marina, i eren... A la Marina,
vas començar als 15 anys i vas posar-te sí, el micro
al 16. Sí, l'any següent ja m'he posat el, però ja anava manipulant jo coses per allà.
Hauríem de fer les respostes més breus, perquè tenim moltes coses, moltes ganes de preguntar-te.
Si em corda, jo no paro.
I com ha canviat la ràdio? Ja sé que és una pregunta molt oberta, però si haguessis de situar alguns elements que fan que la ràdio d'aquella època, la ràdio
no
actual, ha canviat molt.
No té res a veure. Des de començar pel tema tecnològic, ha canviat moltíssim. Abans, els que anàvem a treballar a la ràdio, tenien que saber fer de tot. O sigui, abans d'entrar a treballar en una emissora de ràdio comarcal, hi havia les grans emissores a Barcelona, com Ràdio Barcelona, com Ràdio Espanya, com Ràdio Joventut, no? Ràdio Nacional, que, en fi, ja la gent estava ja més qualificada. Però quan tu anaves a treballar en una emissora comarcal, aquí en aquesta zona hi havia aquesta emissora només, després, afortunadament, el dia el va anar creixent, amb les emissores que tenim avui en dia, en freqüència modulada, emissores públiques, emissores municipals... Però de privada, la ràdio privada s'ha anat acabant, no? Bé, doncs la cosa ha canviat moltíssim, no té res a veure. Allò era una ràdio romàntica, una ràdio nostàlgica, una ràdio que es feia manual, que era pica pedra, perquè no com ara, que amb els ordinadors i amb l'informàtica doncs es fan moltes coses, no? També amb el pas dels anys, a part de, fins a arribar a l'informàtica, s'han fet altres tecnologies importants. Jo recordo l'arribada de les cartutxeres per anar més àgils, perquè abans les falques, els anuncis, tots anaven amb bobines, eh? I, en fi, era una ràdio manual, una ràdio, doncs, amable, una ràdio artesana, jo la definiria. Avui en dia, no vull desmereixer la ràdio avui en dia, perquè avui en dia jo segueixo fent ràdio, a part d'altres coses que estic fent en el món de la comunicació, no? Però que canvia molt, per fortuna, home, els temps evolucionen i s'ha d'evolucionar. I un ha tingut que adaptar-se als temps nous, i també, doncs, amb els temps nous, doncs, jo he seguit fent moltes coses en el món de la ràdio.
A tu et va, ho has apuntat abans, va tocar treballar al final del franquisme, amb la censura encara
la
vigent.
La transició...
Com ho vas notar la teva feina? En què et va condicionar?
No, en aquella època el que tenies que fer és no aixecar més a veu de la compte. T'agradés o no t'agradés? Sí que n'hi havia algunes persones dins de la ràdio que doncs, ja volien fer un pas endavant. Els darrers del franquisme ja van ser bastant... Es veia venir el canvi, no? I feia falta que vingués el canvi perquè és que allò era inaguantable, no? Però jo realment recordo, des de l'any 71 fins que va morir el general l'any 76, si no vaig... doncs es va ja anar evolucionant tranquil·lament. Van començar a posar música en català. Pensa que la música en català arribava a estar no prohibida, però quasi. Deixem posar com molt un disco en català o dos al dia. I també, jo me'n recordo com a cosa curiosa, quan vaig començar, que arribava cada 15 dies una llista de cançons censurades, que no es podien radiar. I tu tenies que anar, doncs anaves al despatx del director i dius, mira, que ha arribat això, doncs agafa aquests discos i porta-me'ls aquí. I cada 15 dies arribava una llista, però eren cançons censurades, la majoria catalanes, cançons també del País Basc, cantades en euskera, i algunes cançons també que, tot i que fossin cantades en anglès o francès, eren sospitoses pel seu contingut, no? Jo recordo la història del GT Monemploi, aquell disco famós que, escolta, va estar perseguidíssim, va estar a la venda 5 hores. Doncs el va comprar moltíssima gent. Va anar canviant. No obstant, també, a part dels anys del franquisme, la transició tampoc no va ser fàcil, eh? Va haver-hi una època que hi havia censura, no hi havia censura, hi havia el règim antic encara, però a poc a poc es van evolucionar. Jo penso que la persona d'Adolfo Suárez, que venia del món de la televisió i va estar molts anys també, va ser una peça fonamental perquè canviés la ràdio en el nostre país.
A nivell tècnic, els canvis han estat profuns, les transformacions molt grans, però la forma de fer ràdio, d'explicar històries al micròfon, de locutar, ha canviat també molt?
Ha canviat molt. Abans la ràdio era feta en guió. Avui en dia en guió se'n fa, evidentment que se'n fan. Però es deixa molt pas a la improvisació. I abans, els locutors d'aquella època, era una cosa molt important tenir bona veu, eh? Era essencial i primordial. Si no tenies bona veu, avui en dia, afortunadament, pot fer ràdio tothom, i no vull dir que hi hagi gent amb mala veu, eh? Però era fonamental, o sigui, que tinguessis una bona veu de ràdio era importantíssim, no? Després molta gent de la ràdio va passar, se'ns van passar a fer doblatges, a posar veu a moltes coses i fer altres experiències en el món de la televisió i tal, no? Però que, en fi, no es va notar res, vull dir que es va notar doncs, el canvi i, per fortuna, ja, com va arribar doncs, ja la transició als anys 70, doncs ja la cosa va anar endavant. Llavors va ser l'esclat de la freqüència modulada, l'onda mitjana va quedar ja a poc apagant-se, avui en dia l'onda mitjana ja és un canal quasi residual. Jo encara soc un nostàlgic, a vegades escolto les poques emissores encara emeten per onda mitjana, no? Però el que és veritat és que avui en dia el món de la freqüència moderada, i no cal dir que avui en dia fas un programa de ràdio i t'escoltaven on arribaven les ones de la ràdio, no? Avui en dia, amb les xarxes socials, arribes a tot el món. A veure, el canvi ha sigut brutal, radical, i per fortuna, doncs, positiu. Tot i que discrepo molt de moltes coses que es fan avui en dia a la ràdio.
Canvien els suports, però entenem que l'essència de comunicar amb la veu, això es manté.
Sí, es comunica amb la veu, però avui en dia qualsevol persona, a veure, abans hi havia la figura del locutor a ràdio, perquè aquella poc informatius amb prou feina se'n feien. Hi havia els informatius que feia Ràdio Nacional d'Espanya i poca història més.
T'havies d'adherir a aquests informatius.
A dos quarts tres de la tarda, a les 10 de la nit, era obligatòria connectar con el diario hablado de Ràdio Nacional d'Espanya. Recordo que la primera cadena privada que va impulsar els informatius va ser la cadena SER, en programes com Hora 25, com Matí en el Cadena SER. Va ser una cadena que va fer un pas endavant, després ja les demés s'anirien sumant, no? Però en aquella època no, era obligatori, hi havia el parte, el diari Oblado, i escolta'm, i a més, si no connectaves, doncs te les podies carregar ben carregades.
El Joan Enric Vidal ha treballat a Vilanova, ho hem comentat, a Vilafranca, a la demarcació de Tarragona, a Roda, a Altafulla, sovint amb responsabilitats de direcció en aquestes emissores, però mai has deixat de fer programes.
No, jo he sigut director i dirigit dues emissores privades i quatre de públiques, fins que ara ja vaig dir prou, encara m'han vingut a buscar per fer alguna dirigir una emissora, però jo vaig dir que fins aquí arribava, que ja els meus darrers anys de professió, no sé quan duraré i fins quan estaré, no? Però he volgut ser jo mateix, no? I avui en dia feia els meus programes de ràdio, feia televisió, i també doncs, vull dir-te que m'agradaria doncs, encara fer alguna cosa més, però en fi, jo, la meva intenció és fer un llibre dels meus 50 anys llargs, seran 55. Ja el volia fer fa temps, fa un parell d'anys vaig tenir la idea, però ho van treure al cap. Em vaig dir, escolta, el llibre el tens que fer quan plegués del tot, perquè si estàs encara en actiu, avui en dia estic fent televisió per Terramar Televisió, pel grup ITV, estic gravant el Pare que no m'olvides, tinc també una altra cosa que tinc que dir, que a part del món de la ràdio, jo m'hi he adherit, avui estem parlant de la ràdio perquè és el dia mundial de la ràdio, però també doncs, tinc dues publicacions, tinc un diari a Calafell, com tothom sap, i Info Calafell, i tinc també altres publicacions, també tinc un altre diari a Roda de Barà. Jo també diria que un dels temes més gratificants del meu pas pel món de la ràdio va ser els meus 12 anys a Ràdio Teletaxi.
Ara t'ho anava a preguntar, perquè clar, tu a Ràdio Teletaxi conduïes un programa, entenem que molt exigent, diari de peticions musicals, és un format que demana, està molt despert, molt àgil en les respostes en directe del públic que truca.
És un gran conversador,
Però clar, tu sempre has d'estar de bon humor, potser no has tingut un bon dia, però sempre en el micro, en aquesta interacció amb el públic, has d'estar molt despert.
L'ofici de la ràdio, en especial amb una cadena com aquesta, és com l'ofici del pallasso, que tu, ho dic amb tot el carinyo, per la gent del circ, que jo els aprecio molt i són gent que, vamos, sempre he tingut una gran simpatia per ells. Però estiguis trist, tinguis el que tinguis, has d'estar content. Tu no pots transmetre amb el teu seguidor, amb el teu oient, el que et truca o el que t'escolta, que tu estàs trist.
O que no t'agrada la cançó.
Bueno, si no t'agrada la cançó...
Pues, o que ja n'estàs tip.
No. Home, hi havia... certament vaig quedar tip d'algunes cançons, en aquella època, perquè vaig estar en dues fases, des de l'any 2001 fins al 2007 i vaig tornar l'any 2010 i vaig ser fins al 2014, sí. Però jo també, és que, esclar, va arribar un moment, jo estava treballant a l'Ajuntament de Roda de Barà, van crear l'emissora de Roda de Barà Ràdio amb l'altre mestre de la ràdio, Luis de l'Olmo, amb el que també he treballat, com també amb Teletaxi, amb el gran Justo Molinero, i a veure, tenia que anar cada dia a Tarragona, jo feia el programa d'una a tres de la tarda amb més de 50.000 oients, perquè Teletaxi tenia una cobertura a les comarques de Tarragona i un prestigi increïble, no? Des del sector, tota la província de Tarragona, fins a Castelló, cap a Lleida, i fins aquí al Penedès Garraf, que arribava perfectament, no? Però a la vida t'has de marcar uns límits i són cicles, i el meu cicle doncs vaig dir, bueno, però segueixo vinculat amb Teletaxi encara fent alguna suplència d'estiu o de cap de setmana, però jo fer el dia a dia, doncs ja no, i també segueixo amb el tema comercial amb ells, i va ser molt important.
Sí. I has fet també molta retransmissió esportiva.
Sí. Amb el tema de retransmissions esportives, encara que molts s'ho apuntin, jo ho tinc que dir. Jo vaig ser el primer que vaig fer retransmissions esportives d'hoquei patins en català. Molts s'ho han apuntat després. Jo vaig ser el primer que vaig radiar, vaig fer transmissions esportives d'hoquei patins en català. I els 15 equips radiava? Doncs, bueno, el Patí Vilafranca, amb els anys que vaig ser aquí a Vilafranca, el Noia Farcer durant molts anys, el Club Patí Vilanova, des de la mitjana de Vilanova, i jo sóc d'allà, jo no hi renuncio mai, jo sóc de Vilanova i la Geltrú, i ho passejo amb la cara ben alta, no? Uh-huh. I també he fet transmissions en cadena, jo he estat d'enviat especial amb dos europeus i tres mundials. He estat a Brasil, he estat a Argentina, he estat a Alemanya, he estat a Itàlia, i aquí a Espanya també, a la Corunya, hi havia dos, sí, sí. I ho fèiem amb la meva etapa, que vaig estar a Antena 3 de ràdio amb el Botanito, que tu recordaràs.
L'antiga Antena 3.
Antena 3, que en pot descansar.
El Joan Enric Vidal és un home, sobretot, de ràdio. Moltes coses ha fet, de publicacions abans escrites també, ràdio, però també ha fet i fa televisió. Ara, per exemple, condueixes a Terramar Televisió, un programa d'entrevistes,
el mitjà.
El mitjà, evidentment, condiciona, però sí que veiem el teu segell radiofònic a l'hora de conduir aquestes converses reposades.
Tornem a la base que has dit tu. Jo sóc abans que renom de ràdio. I jo s'havia vingut a buscar, havien tingut contactes perquè fes televisió ja fa alguns anys en cadenes doncs, aquí de l'entorn. No? Jo mai havia vist fent televisió. Però vaig dir, escolta'm, i ara ja de ràdio he fet tot en ràdio, tot, perquè en ràdio no sé què és que em queda per fer ja. I en premsa doncs, també tinc les meves publicacions, i col·laborat amb molts diaris. Dic, bueno, doncs ara vaig a fer televisió. Va costar arrencar, perquè no és igual fer una hora de ràdio o fer un programa com el Pare que no m'oblidés, que doncs, ara que m'he registrat, oi? I que fer, doncs, mitjora en televisió. Però, mira, doncs he agafat la manera de fer el sistema de la ràdio, fer-la a la televisió, l'únic que tens que saber és adaptar-te que hi ha una càmera que t'està enfocant. Però crec que n'he sortit ben lliurat, Almenys el programa em consta que té molt èxit i molts seguidors, i doncs aviat estarem gravant també aquí a Vilafranca. Ara, aquesta setmana gravarem a Creixell. Fem gravacions del que és el Garraf, al Baix Penedès i també al Camp de Tarragona. Cada mes, 5 entrevistes.
I des de l'any 1997, l'any passat va fer 25 anys, Joan Enric Vidal produeix a la nostra emissora, Canal 20 Ràdio Lèrdola, un programa que emeten una trentena d'emissores arreu del país.
Sí, sí.
El Para que no m'oblidis.
Va començar aquí l'any 97, a instàncies del bon amic Carles Esteve. Diu, per què no fas un programa a tu que t'agrada tant la música? Jo estava en aquella època fent una mica d'impàs en el món de la ràdio, i mai fa uns anys d'impàs, però mai vaig deixar de fer ràdio. Feia ràdio cap de setmana aquí a Canal 20 Ràdio, perquè em vaig dedicar també a treballar per ajuntaments, a portar el tema de protocol, el tema de premsa, comunicació, amb ajuntaments com, recordo, molt de carinyo, Olesa de Bonesvalls, Bellvei, en Roda de Barà, evidentment, on vaig ser-hi molts anys, i també recordo que estàvem al Palau del Penedès. En fi, vaig fer, entre la setmana feia això només. I aquesta setmana, per no perdre el rodatge de ràdio, van ser 3 anys, Doncs estava aquí a Canal 20, feia un programa fent dissabte al dissabte, feia els esportius, el divendres a la tarda i el dilluns al vespre, i el diumenge al dematí va començar en directe.
En directe, sí, sí.
Després algú s'ho va copiar, però en fi, tampoc no vull entrar en aquest tema, però vull dir-te que va començar, després d'aquest programa, amb el pas dels anys, ara torna a fer-se Canal 20 per comunitat meva, i perquè doncs, estic molt a gust amb vosaltres, no? I de fet, va ser on va començar. Però aquest programa s'ha gravat també a Roda de Barà durant molts anys, a Ona la Torre, Torremarra, que vaig dirigir durant 5 anys, això que té, aquí passa per diferents emissores de ràdio, i on tinc sempre s'ha gravat. Per això, jo sempre he fet micròfon. No sóc un director d'estar al despatx.
Perquè, com dius en el mateix programa, el Para que no m'oblidis, recordar és tornar a viure.
Recordar és tornar a viure, i, en fi, ja portem, doncs, fixa't, des de l'any que hem dit 97, ara, doncs, ja estem a la tercera dècada, estem als 25 anys d'emissió d'aquest programa del Para que no m'oblidis. Jo m'agradaria un dia fer una... Perquè havíem fet des d'aquest programa inclús festes i actuacions aquí al local Rosset Montaner.
Ja, el Círex van arribar a venir.
Van portar el Círex, van portar el Toni Ronald, van portar el Fórmula Quinta, que va ser un excitàs increïble, hi havia en aquella... el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola, suport que en aquella època hi havia l'alcalde, el Josep Mir, i van trobar un recolzament total. Abans, en aquella època, jo recordo que en el 20 tenia una gran embranzida, vam arribar a ser la millor de referència al Penedès, En fi, els temps canvien, i avui en dia voldria que aquest tema tornés. Jo avui en dia estic ja molt limitat fent aquest programa, però si tingués que tenir en compte me'l faria molt a gust.
I el futur, en general, de la ràdio, com a mitjà, com el veus?
Jo ara vaig a caure en aquella frase tòpica.
Sí.
Que diu, escolta, tothom va dir que quan vingués a televisió la ràdio moriria. La ràdio no ha mort ni amb la televisió ni morirà mai. La ràdio és el mitjà més directe, més viu i més, amb més credibilitat que hi ha. La ràdio, per tant, i com pots veure, ha tingut una evolució i ja pot vindre la televisió, ja pot vindre els streamings, ja pot vindre el que vulgui, que la ràdio seguirà sempre sent una referència important. I escolta'm, aquest dia de la ràdio només se m'ocorres dir visca la ràdio i la mare que ens va parir la gent que fem ràdio, carai.
Ja, Enric, de veritat, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, per commemorar aquest dia mundial.
Fem un segon capítol, perquè...
Material n'hi ha per fer-ne, segur.
El que vulguis.
Doncs moltes gràcies per commemorar avui amb nosaltres aquest dia mundial de la ràdio i fins a la propera.
Doncs a tots els oients del Penedès en Xarxa, tu, Raimon, i els companys que estan doncs ara també fent possible que surti a l'antena aquest tema, una abraçada ben forta i, sobretot, bona ràdio i endavant.
Que vagi molt bé.